benvinguts al ple extraordinari del Cartipàs. En aquest cas, és la sessió d'organització i Cartipàs del mandat 2023-2027. Excusem de moment la companya, la senyora Esther Guarner, que s'incorporarà durant la sessió. I bé, anem al punt número 1 de l'ordre del dia, que és la constitució de grups polítics municipals. En aquest cas és la dació de comptes dels grups polítics municipals, que és la formalització dels grups que estem aquí, qui els forma i quin és el portaveu i els suplents de portaveu. Si us sembla, us llegiré qui serà els representants de cada grup. Pel grup polític municipal socialista, candidatura de Progrés, constituït per 6 regidors, la Lorena González, la Montserrat Rossells, Jesús Cienfuegos, Anna Profitós, Borja Vega, Sandra Madueño. La portaveu seria jo mateixa i suplent de portaveu el senyor Jesús Cienfuegos. Pel grup polític municipal de Junts per Balaguer, Compromís Municipal, Compromís Municipal, constituït per 3 regidors, serien la senyora Gemma Trilla, el senyor Marc Solanes i la senyora Gemma Peries. La portaveu seria la senyora Gemma Trilla i el suplent de portaveu el senyor Marc Solanes. El grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, constituït també per 3 regidors, que serien el senyor Jordi Ignasi Vidal, la senyora Esther Guarner i el senyor Kevin Bruque. El portaveu seria el senyor Vidal, els suplents de portaveu serien els altres dos membres, l'Esther Guarner i el Kevin Bruque. El grup polític municipal de Treballem per Balaguer, ara Pacte Local, constituït per 3 regidors, serien també el senyor Guifré Ricard Real, la senyora Mari Carme Puigpelat i la senyora Laia Vilardell. El portaveu és el senyor Guifré Ricard i el suplent de portaveu la senyora Laia Vilardell. I el grup polític municipal de Balaguer, ara sí, constituït per un regidor, del qual també n'és el portaveu, el senyor Joan Pla. I, per últim, el grup polític municipal de CUP Amunt Balaguer, constituït per un regidor, que també n'és la portaveu, la senyora Mari Carmen Núñez López. Això és un acord que cada grup ha hagut de presentar, per tant, és com una dació de comptes. Entenc que això no s'ha de votar i, per tant, simplement perquè tinguin tots la constància. I passaríem doncs, al punt número 2, que és el nomenament de la Junta de Govern Local i els tinents d'alcalde. La Junta de Govern Local està formada per 5 tinents d'alcalde i direm doncs, qui en formarà part. Com a primer tinent d'alcalde tindrem el senyor Jesús Cienfuegos, com a segon tinent d'alcalde el senyor Guifré Ricard, com a tercera tinent d'alcalde la senyora Carme Puigpelat, com a quarta tinent d'alcalde la senyora Anna Profitós i com a cinquena tinent d'alcalde la senyora Sandra Madueño Marín. Evidentment, jo com a presidenta i juntament amb els 5 tinents formaríem la Junta de Govern Local. Això sí que s'ha de posar a aprovació, entenc, també és donació de comptes. Clar, com que només tingui els títols, m'haureu de dir quin és el que s'ha d'aprovar. D'acord. Punt número 3, el règim de sessions i normes de funcionament del ple. Vale. Aquí, al final, han tingut tota la documentació i s'ha mantingut tot bastant. Els plens se faran d'igual manera, un cop al mes, l'últim dijous de mes, excepte el mes d'agost. La primera sessió ordinària del ple tindrà lloc el 27 de juliol, que serà el d'aquest últim dijous de mes. En aquest cas, sí que hem fet un parell de modificacions respecte al cartipàs anterior, que al final es posa una mica d'ordre a com funcionarà, no? Com ha de funcionar el ple municipal. Això ja ho han estat parlant, simplement és el tema de que hi haurà un torn de paraules per cada grup municipal i després també hi haurà doncs, un torn de rèplica, evidentment per apel·lacions es podrà fer, però sí que el que se senti al·ludit no? tindrà aquest torn de rèplica, evidentment, i era per intentar, aprofito, no sé si a través de secretaria, que ja s'ha incorporat la regidora, la senyora Guarner. I bé, és una mica aquesta manera de posar sobre el paper el funcionament per intentar respectar torns i intentar que funcioni tot de la manera més, inclús també pels oients, no? que se pugui entendre, que es pugui escoltar de manera correcta. I per últim sí que hem incorporat un punt que és el tema de les preguntes al ple, que amb la finalitat d'intentar sent més resolutius en les preguntes al ple. I aquí hem afegit aquest punt de que es poden presentar preguntes 24 hores abans del ple de forma escrita per a que nosaltres puguem rebre aquestes preguntes i puguem tenir un informe tècnic per a que en el moment en què es faci el ple puguem fer aquesta resposta de manera més, bueno, doncs més acurada, no? I que en el moment que tinguem aquesta resposta doncs la puguem portar ja en el mateix ple, que els grups puguin fer aquestes preguntes ja prèviament i que ja les tinguem respostes. Això no treu que també existeix l'opció de fer preguntes en el mateix ple, de forma com se venia fent fins ara, de forma oral, i que, evidentment, si en el moment que són plantejades durant el ple en tenim resposta, doncs se li pot donar resposta, però si no, doncs s'haurà de fer aquesta resposta doncs, a posteriori. Vale. En principi, crec que aquests són el tema del punt número 3, normatives de funcionament del ple, això sí que s'hauria de sotmetre a votació. Bueno, llavors obriríem un torn de preguntes. Senyora Núñez.
Sí, s'ha explicat els diferents passos de com s'ha de realitzar i el torn final que se dona a la ciutadania es contempla, es continuarà realitzant aquest darrer torn quan nosaltres acabem de poder donar, cedir la veu als ciutadans? Continuem mantenint-lo?
Sí, sí, això ho mantenim. Evidentment, quan s'acabi el ple, la ciutadania sempre ha tingut l'opció a poder intervenir en preguntes i això, evidentment, continuarem donant-li aquesta opció. Senyor Pla. Senyor Vidal.
Sí, bé, bona nit. Aquí són dos cosetes. Una és l'ordre del debat, que això no s'havia regulat mai. Representa que vostè serà la responsable de que tothom parli igual. Jo no crec que tingui el més mínim sentit, perquè, per exemple, ara mateix el senyor Pla ha dit que ho trobava bé, per tant, jo ja m'estic excedint. Si no, no parlarem tots igual. Per tant, representa que entenem que no calia, no havia passat mai, i després se regula a un màxim de dues intervencions, amb la qual el diàleg és impossible, perquè moltes vegades sobre un tema, en funció del que un raona, l'altre li respon i l'altre pot contrarreplicar. Alhora, la veritat, s'intenta regular una cosa que entenem que no havia donat mai cap problema a nivell d'aquí de la paeria. Per altra banda, respecte a les preguntes, només una petita estadística, no? La senyora Lorena González Dios, 70 preguntes l'últim any, el senyor Guifer Ricard Real, 100 preguntes, us he comptat, 100 preguntes, per tant, entre els dos estan al govern, 170 preguntes, i ara volen regular que els demés fem preguntes? Realment trobo que és absurd, i per tant, nosaltres, si tenim preguntes, les farem. No són preguntes tècniques, no sé per què diu que vol donar veracitat tècnica, si fan una pregunta en un ple, són preguntes, des d'aquest punt de vista, polítiques, que tenen a veure amb alguna aprovació, amb alguna tramitació concreta sobre alguna decisió política, no pas sobre decisions tècniques, i s'està parlant molt de fer l'Ajuntament obert, i resulta que regulem les intervencions i regulem, en aquest cas, també el fet, diguem-ne, de les preguntes. Per tant, no entenc el què. Li ha dit a la senyora Núñez que es podrà fer les preguntes la gent, per tant, amb una mala, nosaltres el que podem fer és baixar baix, diguem-ne, ens pregunta com a ciutadans. És que no té el més mínim sentit regular aquesta cosa quan entenc que no hi ha hagut cap problema. Si algú ha fet ús, i dic us, no he dit mai abús, han sigut vostès dos.
Perdó, més o menys perquè està intentant explicar la seva intenció de vot. Jo també vaig amb aquesta línia, amb aquest punt en concret, que és l'únic que fiscalitzar aquest espai de pregs i preguntes. Entenc que hi ha algunes preguntes que han de tenir resposta tècnica, és comprensible, s'ha de donar informació al màxim veraç i que sigui doncs la millor informació que podem rebre com a oposició, però crec que és una mica fiscalitzador. Nosaltres en aquest punt en concret, perquè potser ens abstindrem amb aquest diguem, règim de sessions, no el donarem com a vàlid.
Va, gràcies. Senyor Ricard.
Respecte al tema de les preguntes, potser no m'ho ha explicat bé. El tema de preguntes continuarà funcionant com ha funcionat fins ara, és a dir, durant el ple podran fer les preguntes que vulguin, del tema que vulguin i de la manera que vulguin. Simplement el que estem dient és que si vostès presenten una pregunta per escrit 24 hores abans, nosaltres tenim l'obligació de preparar aquesta pregunta per donar resposta al mateix ple. O sigui, no és un tema de fiscalitzar el tema de preguntes. Poden preguntar tantes vegades com vostès vulguin. És un tema d'inclús obligar-nos a nosaltres com a equip de govern de donar resposta el més aviat possible. Inclús les preguntes que es fan al ple, que no s'han fet per escrit, les preguntes, si no es poden respondre al moment, s'han de respondre amb la màxima brevetat. I si no, les respondrem al següent ple. Que això també passava, que a vegades hi havia preguntes que les havien de repetir diversos plens. O sigui, no és un tema de fiscalitzar les preguntes. Poden preguntar com fins ara hem preguntat, o nosaltres hem preguntat en aquest cas, les vegades que hem volgut. Vull dir, no fiscalitzem, tot el contrari. Ens obliguem a nosaltres a donar resposta a les preguntes que fan des de l'oposició. Simplement volia matitzar això del tema de les preguntes. Vull dir que no sí, venim a fiscalitzar, tot no el contrari. Està,
però el text no hi fica això. El text no hi fica que hi pugui haver altres tipus de preguntes. Diu que les preguntes seran d'aquesta manera.
No, però aquí també hi ha un apartat que diu que les preguntes plantejades oralment en el transcurs d'una sessió seran generalment contestades pel seu destinatari a la sessió següent, sense perjudici que el preguntat vulgui donar-li resposta immediata. És a dir, tenim l'opció de fer-li la resposta al mateix ple, evidentment, si tenim la resposta, però si no tenim la resposta, ja dic que ja no és... Com a màxim, al següent ple s'hauria de donar la resposta, però entenem que la manera de treballar i per no tenir penjades totes aquestes preguntes durant un mes, intentaríem fer aquesta resposta durant els següents dies del ple. Entenem que sortim del ple amb les preguntes i l'endemà, dilluns, dimarts, les plantegem als tècnics, si són preguntes tècniques, o veiem com estan els expedients amb el personal de la casa i entenem que inclús amb un correu es poden fer les respostes amb una trucada i al final no és... És la manera d'agilitzar, no? I això és més exigència per l'equip de govern. Vull dir, també jo comparteixo aquesta visió. És a dir, primer, la manera de poder tenir les preguntes preparades i respondre-les l'abans possible i, segon, no deixarem de donar l'oportunitat a que la gent, a que, evidentment, pregunteu els temes que tingueu. Vull dir, no és tant una manera de fiscalitzar, sinó una manera d'autoexigir-nos a fer les coses amb condicions. I perdó, continuem.
Sí, perquè anava a dir això de l'ordre, que en principi nosaltres estàvem molt a favor que s'estableixi un rigor i un ordre. De moment està sent una mica caòtic, potser és que estem pagant tots la novetada. En dret diem que ens unim a les manifestacions dels col·legues, en aquest cas ens unim a les manifestacions dels partits, dels companys, en quant a el desacord amb l'acord, en concret el punt 6.5. El senyor Ricard ha dit que no s'ha explicat bé i jo crec és que no s'ha explicat bé i no s'ha escrit bé, totes dues coses. Perquè en les dues ocasions han parlat de que haurà de fer-se generalment i després en el transcurs seran generalment, i el cas el que està escrit aquí és que haurem d'avançar les preguntes amb 24 hores d'antelació. Entenem que el fet de plantejar les preguntes amb antelació limita la capacitat d'acció de l'oposició d'aquest consistori. A més, les preguntes s'han fet oralment, històricament, des de sempre en el debat polític. Per tant, avançar preguntes, crec que hi ha una mica de fiscalitat, estic amb la meva companya en aquest sentit. Demanar la pregunta per avançar jo crec que és una perversió del sistema del funcionament del ple, que limita, com he dit, la capacitat d'oposició, però sobretot el fet d'avançar les preguntes el que fa és que vostès tinguin temps per preparar-se les respostes i així el que estan fent és possiblement enmascarar la seva incapacitat de gestió. Em pregunto, si vostès no tenen resposta, entenem que la puguin donar en el ple següent. No ens podem esperar. No, crec que sempre ha sigut així. No passa res. Però resulta que, com que ja preveuen que no tindran resposta per tot, afegeixen, fan aquest afegitó al final, en el que diuen si fan alguna pregunta oral, es reserven el dret de contestar-lo generalment en el proper ple, 30 dies més tard. Aleshores, què passa? Que nosaltres entenem que en els plens no es donarà mai resposta a res, en el qual vostès tenen un marge de resposta bastant majo, sí. Entenguin que nosaltres creiem que si no s'esmena aquest punt, que no està ben explicat i no està ben escrit segons el nostre criteri, votarem en contra.
Gràcies. Bueno, només en aquest punt, només explicar-vos que aquest punt no és redactat per nosaltres, sinó que és extret literalment de la normativa. No és una qüestió que hagi redactat l'equip de govern, sinó que la normativa de funcionament dels plens és aquesta, en l'apartat de preguntes. I això hem fet un copiar de la normativa i pegar. I bueno, jo sí, deixarem d'acabar totes... Bueno, no sé si la senyora interventora vol intervenir.
No, només li volia això que vostè ha dit, tant per les preguntes com per l'ordre. No hi ha capacitat d'inventiva. S'ha copiat el que marca el ROFEL, el Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals. Poden anar més lluny, però no poden ser més... impedir aquest funcionament que marca la norma.
En aquest sentit, preguntem, nosaltres l'únic...
Preguntem que si hi ha una normativa, per què hem de presentar això en acord? O sigui, per què s'ha d'incloure? Si hi ha una normativa, és innegociable, aleshores.
Em sembla que la voluntat de l'equip de govern era plasmar-ho precisament per fixar l'ordre i em sembla que està justificat aquí és que és per donar veracitat tècnica a les preguntes.
Insisteixo.
Ho poden extraure del 97 del reglament d'organització.
Un segon. No està això aprovat, però ja se'ns està marxant una mica d'oremus. Disculpeu. Quan ho aprovarem ja canviarà. No, clar, vull dir... No, i precisament, si... Precisament, perquè no passi això mateix que acaba de passar ara, intentem posar això per escrit a les bases de funcionament perquè no passi el que ha passat moltes vegades al ple, que semblava més, a vegades, i potser m'incloc, i mal fet, una barra de bar que un ple d'un ajuntament. I bueno, en fi, ara sí que potser donaria el pas a l'última intervenció, que seria el senyor Ricard.
Bueno, jo per rèpliques, vull dir, al final no és un tema de que podem fer les preguntes, si no les volen fer per escrit, no les facin per escrit, les podem preguntar al mateix ple, al mateix dia i les pondrem al moment sabent les qüestions tècniques. Si hi ha algun tema que necessitem algun informe d'algun tècnic, doncs el demanarem i els hi passem la informació. No és incapacitat de gestió, sinó del contrari, és perquè vostès tinguin l'oportunitat de tindre la resposta el més aviat possible. Que ho volen preguntar al mateix dia del ple? Pregunteu al mateix dia del ple. Tenen l'oportunitat de fer-ho per escrit o el mateix dia del ple? És qüestió de que puguin triar. I no sé on veuen tant el problema, però bueno, al final és un tema normatiu.
Bé, jo per concloure algunes coses que s'han dit, sí que el senyor Vidal, el tema que ha dit del temps de les intervencions, evidentment, com ja hem dit, això és un article copiat literalment de la normativa i evidentment tindrem una flexibilitat a l'hora de deixar parlar a la gent. No ens ficarem a cronometrar, vull dir, això no és com una cambra que tens 5 minuts per fer la teva intervenció, no, deixarem parlar, som un ple i hem de deixar parlar, no tenim cap problema en aquest sentit. Curiós, mira, no sabia que havien fet 70 preguntes, no sé si en aquestes 70 són les repetides i no, i no sabria dir quines han estat ben respostes i quines no. Aquesta també seria una qüestió que podríem demanar nosaltres. Però sí que nosaltres el que necessitem és que el ple funcioni, que siguem més productius i que no estiguem parlant, no? I que cadascú quan hagi de tenir el seu torn d'intervenció pugui fer-lo doncs, en un temps, amb un ordre i de més. A la senyora Trilla, el tema de les preguntes per escrit. Potser, i això ja em disculpo per avançat, potser que he estat al Senat i he vist com funciona una cambra i una institució d'una altra manera, potser amb una mica més d'ordre, potser excessiu, i ja li avanço que totes les preguntes que surten en un ple al Senat i al Congrés estan prèviament registrades perquè els tècnics de la casa puguin fer les seves puguin fer els seus estudis i els polítics que porten les respostes puguin fer les seves respostes, perquè al final hi haurà moltes preguntes que seran amb respostes tècniques i altres que seran polítiques. Evidentment, si fan preguntes orals al ple i són temes polítics, tindrem prou recursos per respondre, no pateixi. Però tant com a fiscalitzar o que no tindrem recursos per respondre, ja li avanço que no, és una normativa que no s'havia posat a les bases i nosaltres quan vam veure la Rufel doncs vam creure convenient perquè ens va agradar el sistema i a part és un tema no, que ens perjudica més a l'equip de govern perquè ens exigeix més. No? Però també sabem que és la manera de donar les respostes doncs, d'una manera millor. Creiem. Per tant, dit això, jo crec que si no hi ha ningú més de rèplica, doncs ja passaríem a votació del punt.
Hi hauria rèplica si tinguéssim dret, perquè l'has anul·lat, el dret a la rèplica. En tot cas, com a al·lusió, sí, perquè hem fet 2 intervencions, la tercera no em toqui.
Sí, però és que de moment encara no està aprovat, per tant, ara bueno, encara som de sucre.
És perquè entengueu que realment és un sistema que no té el més mínim sentit. Però és igual, de totes maneres, per al·lusió que ho has dit, digueu-me una pregunta de les 170 que no hagués estat resposta. Una altra cosa és que hagués estat resposta amb el sentit que vosaltres volíeu. Això és diferent. Però que no hagués estat resposta. Per tant, no pot aprofitar per dir que no es feien resposta a les preguntes quan totes 170 van estar respostes. Només això. Per la part d'al·lusions.
D'acord. Doncs si ningú té res més a dir, passarem a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat per 10 vots a favor, 5 en contra i una abstenció.
Gràcies. Tindrem punt número 4. Sí? Sí. Comissions informatives. Això entenc que també és donació, és dació de compte. Comissions informatives. També s'ha d'aprovar, eh? A partir de tot és aprovació, d'acord. Doncs, vinga. Això és els membres que conformen les, la comissió informativa del ple i la comissió especial de comptes. Val a dir que això ha estat consensuat o ha sigut a proposta dels mateixos grups. Sí que, senyor secretari, si, crec que a la comissió de, informativa ens van fer una esmena des del grup de Junts i veig que no està reflectit, això sí que s'hauria... Val. Vull dir, abans de que ho diguin, sí que al veure-ho, s'havia... A la informativa van demanar una petició de modificació i també al grup de Ara Pacte Local també i s'hauria de modificar. Val. A nivell de la comissió informativa del ple, està composada per 13 regidors, dels quals la composició és 4 regidors del grup municipal PSC Candidatura de Progrés, que serien el senyor Jesús Cienfuegos, l'Anna Profitós, la Montse Rossells i el Borja Vega, i la suplent seria la Sandra Madueño. En representació del grup municipal de Junts per Balaguer Compromís Municipal, compost de 2 regidors, la senyora Gemma Trilla i el senyor Barsolanes, i com a suplent la senyora Gemma Peries. En representació del grup municipal d'Esquerra Acord Municipal, 2 regidors també, que serien el senyor Jordi Ignasi i la senyora Esther Guarné, i com a suplent el senyor Kevin Bruque. En representació del grup municipal Treballem per Balaguer, Ara Pacte Local, serien 2 regidors, el senyor Guifré Ricard i la senyora Laia Vilardell, i com a suplent la senyora Carme Puigpelat. I en representació del grup municipal Balaguer, ara sí, un regidor que seria el senyor Joan Pla, i com a grup municipal CUP Amunt, un regidor que seria la senyora Mari Carmen Núñez. Igualment, amb la comissió especial de comptes, formada per 6 regidors, que serien un regidor per cada grup municipal, estaria composada per el Jesús Cienfuegos, del grup del PSC Candidatura de Progrés, amb el senyor Borja Vega com a suplent. Pel grup Junts per Balaguer Compromís Municipal estaria format per la senyora Gemma Peries. Aquí sí que no em vaig quedar, aquí seria el suplent, senyora Trilla, de la Comissió de Comptes. El suplent no em va quedar clar, bueno, que no conste, però sí que...
Jo mateixa.
D'acord, gràcies. Doncs llavors seria la suplent, la senyora Trilla, que això no està inclosa, però us ho dic perquè ho sàpiguin. En representació del grup municipal d'Esquerra Republicana, Acord Municipal, un regidor, que seria el senyor Jordi Ignasi Vidal, i com a suplent el senyor Kevin Bruque. En representació del grup municipal Treballem per Balaguer, Ara Pacte Local, un regidor, que seria el senyor Guifré, i com a suplent la senyora Laia Vilardell. En representació del grup municipal Balaguer, ara sí, l'únic regidor, el senyor Joan Pla. I en representació del grup municipal CUP Amunt seria també una regidora, la Mari Carmen Núñez. I aquesta seria la proposta... Repeteixo que és els noms que ens van donar cada grup i que posem a votació per a la seva aprovació. Per tant, vots a favor de la proposta? Entenc que s'aprova per unanimitat.
Queda aprovat per unanimitat.
Gràcies. Punt número 5. Règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació. En aquest punt s'estableixen les dedicacions als regidors i passarem a passar-los, no? Amb efectes, això. A primer, l'alcaldia, que està regida per mi mateixa, sí que estarà amb dedicació exclusiva un cop deixi de ser senadora. Això ho vam explicar també a premsa. Evidentment, són càrrecs incompatibles. Jo ja he avançat que deixaré l'acta de senadora perquè si no puc tenir un sou a l'Ajuntament i segurament aquesta baixa serà efectiva el 14 de juliol, encara no els he avisat perquè s'està gestionant, però molt probablement sigui aquesta la data de baixa de senadora i llavors seria quan podríem agafar l'exclusiva a l'alcaldia. Com a primer tinent d'alcalde, que tenim el senyor Jesús Cienfuegos, tindrà una dedicació del 100% amb la regidoria de règim intern, seguretat, serveis municipals i habitatge. L'altre 100% amb exclusiva serà pel segon tinent d'alcalde, el senyor Guifré Ricard, i també juntament amb la regidoria d'Urbanisme, Entorn Natural i Empresa i Comerç. Pel que fa als càrrecs en règim de dedicació parcial, tindríem un 20% per la senyora Carme Puigpelat com a tercera tinent d'alcalde i regidora de Cultura i Turisme. Com a quarta tinent d'alcalde, també amb un 20%, la senyora Anna Profitós i com a regidora d'Educació, Infància i Igualtat. Amb un 47% de dedicació, la cinquena tinent d'alcalde i regidora de Joventut, Festes i Patrimoni, la senyora Sandra Madueño. i amb un 60% tindríem dos regidors, el senyor Borja Vega i la senyora Laia Vilardell. Senyor Borja Vega com a regidor d'Ocupació, Benestar Animal, Fires i Mercats, i la senyora Laia Vilardell com a regidora d'Esports i Afers Socials. Per últim, la senyora Montse Rossells no tindrà dedicació parcial i tindrà el sou, les assignacions de plens i comissions a les quals assisteixi. Tanmateix, en aquest acord, a part dels regidors que estem a govern, que tindrem aquestes dedicacions, també regula els membres de la corporació que no tenen aquestes dedicacions. No? I, per tant, per assistència a ple serien 180 euros, la resta de regidors. Això s'ha mantingut, és igual que l'anterior cartipàs. Per assistència a les sessions de comissions informativa, especial de comptes i de l'Ímpic, serien 60 euros per assistència. També la de l'escola taller, perquè tot i que està constituïda no se'n solen fer, però també s'ha de tenir regularitzat. Aquí l'única modificació que hem fet ha sigut que el nombre màxim d'assistències anuals, és a dir, el nombre màxim de plens i de comissions informatives estava marcat en 15 i hem posat en 20 perquè ho vam estar mirant per si de cas hi hagués alguna cosa. Si no vam arribar a 15, potser no arribarem a 20, però ens sembla oportú fer aquest increment per si de cas. Tampoc no ens perjudica. I, per últim, també havia regulat en aquest punt les aportacions als grups municipals, que està marcat igualment que l'anterior cartipàs, en 300 euros mensuals per grup polític municipal i en 20 euros mensuals per regidor, per cada regidor que forme part d'aquest grup municipal. I, en principi, aquests serien els punts d'aquest acord. Per tant, obrirem torn de paraules. Senyora Núñez.
Sí, vostès fa uns dies van anunciar que rebaixarien el sou un 14% respecte a l'anterior equip de govern i que assolirien aquest 20% que alguna persona en campanya havia mencionat intentant, doncs, això, no pujar l'aplicada, no donar la pujada que realitza l'Estat als càrrecs de l'actes. Nosaltres hem calculat de diferents maneres la rebaixa dels sous i no ens dona la suma per enlloc. És a dir, no arriben ni al 14% i tant no poden arribar a aconseguir aquest 20% que en teoria diu que poden assolir si no s'apliquen aquestes pujades anuals que fa l'Estat. Nosaltres hem comparat la massa salarial de l'Ajuntament amb l'actual pressupost de 2023, amb el que s'havia doncs, planificat per si repetia Esquerra. També l'han comparat amb la massa salarial del 2022 i també hem comparat els sous del PAENCAP, dels tinents d'alcaldes i els altres regidors, i en totes les tres, diguem, variables no ens donen en més que un 7 i un 8% de rebaixa dels sous. Per tant, doncs, ens sembla doncs, poc ètic dir això quan realment no es realitza, perquè el càlcul concret és un 7 o un 8% d'aquesta rebaixa. Tot i així, els sous que s'han aplicat, nosaltres creiem que són uns sous bastant elevats, són sous poc ètics, comparant amb aquells ciutadans de carrer que els costa molt arribar a final de mes, i nosaltres sempre fiquem com a exemple l'Ajuntament de Berga, ajuntament governat per la CUP, ajuntament similar en quant a quantia d'habitants, on la CUP, l'alcalde, amb un 100% de dedicació, cobra 33.000 euros bruts. El primer tinent d'alcalde, amb un 100% de dedicació, cobra 30.900 euros bruts. Hi ha tres regidors amb una dedicació del 50% que cobren 15.000-10.000 euros. I també, bueno, que és un ajuntament que va trobar-se en una situació molt difícil, amb un deute de 20 milions d'euros i que actualment, en 8 anys, l'ha reduït a 4. També trobem molt significatiu la reducció de certes regidories en quant a dedicació. Per mi, regidories importants com poden ser igualtat, educació, infància, cultura i turisme. Espero que tot i aquesta rebaixa hi hagi una dedicació plena amb bones propostes i directrius interessants en aquest aspecte per poder millorar aquests àmbits. I també estarem molt atents a possibles conflictes d'interessos que pot haver en alguna de les regidories. Esperem que els pares siguin responsables i quan arribi el moment s'absentin. El meu vot és negatiu.
Moltes gràcies. Senyor Joan Pla.
Sí, jo vaig votar també el cartipàs anterior a favor. A veure, jo em sembla que veig que la gent va molt ja Sí, jo crec que l'oposició avui ha d'estar una mica tranquil·la i deixar treballar per almenys els 100 dies de rigor, que es diu, no? Vull dir, no cal anar amb el ganivet esmolat el primer dia, vull dir, jo em sembla que s'hauria de mirar, deixar treballar, tirar endavant, i si s'aprova, doncs, bueno, si hi ha hagut una reducció del 8%, bueno, doncs és una reducció, però vull dir, jo crec que s'hauria de deixar que treballin tranquil·lament, ara deixar-los arrencar, deixar-los començar, després ja es veurà si encerten o no encerten i després ja hi haurà les crítiques i el que hi tingui que haver. Però considero que hauria de ser una mica més suau, res més.
No, disculpi, és que fem-ho, sisplau, apunti-ho, si al segon torn ja el passem, sisplau. Senyor Vidal.
Sí, bé, primer, felicitar-los, vull dir, després de tant populisme, han tornat a la nostra, és a dir, les persones que estan a l'Ajuntament han de cobrar, val? I per tant, tot el que vostès han criticat durant tot aquest temps resulta que l'estan ficant en funcionament. Evidentment, també he fet els números, com la senyora Núñez, no quadre per enlloc, perquè no entrarem en detalls, aquestes rebaixes que diuen no quadren per enlloc, però jo crec que el que és important és ficar de manifest això, és a dir, realment, després d'haver-se omplert la boca, que si això, és lògic, i la felicito perquè cobri de l'Ajuntament de Balaguer, malgrat que m'ho han retret diverses vegades, que havia sigut el primer que havia cobrat, jo crec que la paeria de Balaguer es mereix una persona que estigui a disponibilitat plena a totes les hores del dia, i això no es fa ni estant amb el Senat, ni estant a la Diputació, ni estant en qualsevol altre organisme. No? Per tant, felicitem, diguem-ne, que tornin a la nostra, malgrat haver hagut d'aguantar tantes impertinències durant tant temps. A l'hora de la veritat, nosaltres hem fet els càlculs i el percentatge aquest que diuen no dona de cap manera, si no fan un supòsit del que haguéssim fet durant, perquè si no fan un supòsit amb els números reals, això és molt més del que es cobrava realment a la legislatura 15-19 i més del que s'ha liquidat a la 19-23. Per tant, és impossible que pugui haver-hi el percentatge que vostès diuen, però bé, suposo que parlar és relativament barat, de moment. Algun dia potser ens ficaran preu per intervencions, si segueixen regulant-ho així, però de moment encara és barat. I, per tant, simplement dir això, que votarem contraris perquè entenem que no hi ha una bona distribució respecte a les carteres que es necessiten, però, de totes maneres, entenem de que es fiquem en evidència, diguem-ne, moltes de les coses que han passat, diguem-ne, amb els mesos previs, després en campanya, i realment entenem que el que és lògic és que en aquest cas vostès, i en el cas anterior nosaltres, el fet de fer tota la dedicació i tot el temps que estem aquí a la paeria, simplement tindrem una repercussió econòmica i aquesta és la que ha de ser. Per tant, benvinguts al Club de la Sensatesa.
Gràcies, senyora Trilla.
Sí, moltes gràcies. Mireu, nosaltres entenem que aquest és un tema d'autoorganització de l'equip de govern i, per tant, nosaltres en aquest sentit ens abstindrem en la votació. Ara bé, no ens volem deixar de dir doncs, que comencen l'exercici, la legislatura també, incomplint les seves pròpies promeses electorals. No els repetiré als nostres companys en quant als percentatges que no hem quadrat per enlloc de reducció. Tampoc hem entès aquesta promesa de congelació de l'increment salarial que se suposa que a 4 anys equivalrà a un 20%, que és com una mena de manipulació de la veritat, perquè ni sabeu el IPC de l'any que ve, ni de l'altre, ni de l'altre, ni de l'altre. No en surten els números, tampoc. El que vau prometre va ser un 20% i resulta ser que comenceu mentint i enganyant els vostres propis electors, els que els hi vau prometre que faria una cosa que no esteu fent.
Moltes gràcies, senyor Ricard.
Bé, respecte a les dedicacions, ja puc dir jo que tots els regidors que tinguin un 20% de dedicació, tinguin un 60% o tinguin un 100%, faran més hores de les que faria una persona de jornada completa. En aquest sentit, només volia deixar palès això. I en quant a la reducció dels sous, com vam dir en premsa, crec que no vam enganyar ningú en respecte al cartipàs anterior. El cartipàs anterior eren 246.000 euros, ara estem a 210.000 euros, i per tant baixem un 14% respecte al cartipàs anterior. Respecte a la pujada dels sous, evidentment el càlcul l'hem fet amb una pujada de l'1,5%, o sigui, no hem fet aquelles pujades del 3%, sinó calcular una pujada de mitja de l'1,5%, que podrà ser un any, podrà ser un 1%, un altre any podrà ser un 2%, arribarem amb aquest estalvi de l'últim any de 52.000 euros respecte al que ara estem aprovant aquí, per tant arribarem a aquest 20,10%. Evidentment, els números, com sempre, segons com se miren, se poden mirar de moltes maneres i interpretar de moltes maneres. Nosaltres ja ho vam dir en premsa, ho vam explicar així i ho hem dit així. I, senyor Vidal, mai hem dit o mai l'hem criticat per ser el primer alcalde que cobre. Nosaltres sempre havíem dit que consideràvem que l'alcalde, sempre que tingués oportunitat d'anar a la Diputació, havia d'anar a la Diputació. És l'únic que li vam dir. I d'aquesta manera poder estalviar un sou. Però mai nosaltres no li vam dir o li vam criticar que fos el primer alcalde que cobrés. I mai li hem dit que un regidor no hagi de cobrar. Simplement li vam dir que creiem que l'alcalde Balaguer, si tenia l'oportunitat d'anar a la Diputació, creiem que era bo per la ciutat poder anar a la Diputació. És l'únic que li vam retreure.
Gràcies, senyor Ricard. Bé, per posar una mica de dades, ja ha dit algunes el senyor Ricard i una mica per... Bueno, perquè crec que és important explicar les coses també bé, no? La massa salarial d'aquesta proposta puja en 210.265 euros i, evidentment, hem fet aquesta proposta basant-nos en l'últim cartipàs del 2019, que creiem que és el que s'ha de fer com a comparativa, i després explicaré el per què després va baixar aquest import. El 2019 el cartipàs era de 246.060,50. El 2020 es va fer una modificació de cartipàs perquè una regidora va marxar a la Diputació i llavors va haver un sou que es va baixar i va arribar aquest import a 220.000 euros, 20.000 euros més, 10.000 euros més, no? Que els 200, disculpeu, estic al to de paraula, després els dono un torn. Llavors, els comptes, nosaltres els hem vist clar, els hem ficat com a base el cartipàs del 2019, hem fet aquesta baixada que actualment amb aquests números és del 14,5% i amb aquesta previsió que no farem de pujada anual podríem arribar, s'ha d'arribar amb aquest 20%, per tant sí que el compromís l'és i el compromís està i de fet no es pujaran aquests sous, vull dir, tindrem els mateixos sous avui que l'últim dia de la legislatura. I per parlar a nivell de sous, ja que la senyora Núñez parlava de números, doncs bàsicament aquesta comparativa podem parlar que l'alcalde del 2019 tenia un sou del 100%, evidentment exclusiva, de 53.060 i jo tindré un sou de 49.500 anuals. O, per exemple, un regidor, els que seran més similars serien els que tenien un 100%, una exclusiva, no? De 39.795, que nosaltres les tindrem de 39.500. Després, el 60% aquí també va més o menys igual, però, al final, com que la base del 100% també baixa, i sobretot el sou també de l'alcaldia també baixa, jo crec que això farà que aquests sous no siguin els de l'últim cartipàs. I creiem que aquesta rebaixa és possible, és una realitat, i a partir d'aquí, evidentment, no? Comentar, sí que evidentment tots els regidors, encara que tinguin, per exemple, hi ha regidors que tenen el 20%, a vegades és un tema de compatibilitat perquè tenen algun altre sou públic que no poden tenir una dedicació superior, però no vol dir que no facin més feina de la que realment està contemplada en aquest tipus de retribució. Igualment que la regidora que no té dedicació, diguéssim, remunerada, sinó que tindrà assistències, també tindrà la seva feina coberta, el seu mòbil que li treurà fum i les seves gestions i les seves reunions que no deixarà de fer per no tenir un sou. I així tothom, vull dir, tinguin el 20, el 40, el 60, el 100, sabem que som regidors de la ciutat, sabem que la nostra feina és de 24 hores, 7 dies a la setmana i això no direm que no podem fer una cosa perquè cobrem menys o perquè cobrem més. Per tant, creiem que la proposta és positiva i pels diners de la ciutat també. I, per tant, a partir d'aquí, si volen, obrim un segon torn de paraules, que sé que hi havia paraules agafades. Senyora Núñez.
Jo li vull dir al senyor Masaro, al senyor Joan Pla, perdó, que, evidentment, el que serà criticable o serà debatible serà la gestió que faci. Evidentment, els sous, vostè també abans ha criticat, vull dir que a l'anterior equip de govern.
No, jo no he criticat mai l'anterior.
Senyor Pla.
Senyora Núñez, per al·lusions. A vostè no m'ha sentit mai criticar un sou de l'anterior equip de govern. Ho podeu dir o no ho podeu dir? Mai de la vida. Sempre he votat els cartipassos a favor. He dit que es deixa treballar i també ho vaig dir l'altra vegada. Deixeu treballar 100 dies a la gent. Això ho he dit sempre. Si vostè hagués estat al ple, ho hauria sabut en aquell moment.
Gràcies, senyor Vidal.
Simplement... Tardarem una miqueta a saber la veritat, serà quan fem les liquidacions i llavors mirarem les liquidacions dels uns respecte a les liquidacions... Algú té un mòbil... Les liquidacions uns, serà l'estalvi real que s'haurà fet i veuran com tenim raó, vull dir, estan contra tots, perquè és que tenim raó, facin els números com es facin, no, no donen de cap manera, però bé, haurem d'esperar a que s'hagin gastat, a tindre liquidació i a tindre raó diferida, com si fos una pregunta al ple.
Gràcies, senyora Trilla.
Només una coseta última. Nosaltres ja hem dit que entenem que això és una autorregulació interna del equip de govern i ens abstenim perquè facin vostès el que creguin i cobrin el que vostès creguin que han de cobrar. Faltaria menys. Han dit que treballaran molt, que treballaran més de les hores, només faltaria. Esperem que treballin i que treballin molt i que se'ls guanyin ben guanyats. El que diem només és que vostès van prometre una cosa que no han complert i que passaran 4 anys i no hauran complert.
Gràcies, senyor Ricard.
Passarem els 4 anys i ho comprovarem. Fàcil.
Bé, simplement, igual que els 100 dies de rigor, no? Sí que aquí haurem d'esperar, doncs, potser el primer exercici, el segon o el tercer, per poder saber i poder veure que això sí que és realitat. Per tant, si no hi ha més, passem a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat aquest punt per 10 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.
Gràcies. Punt número 6, Junta de Govern Local. Que sí que no sabem bé la diferència amb l'altre punt de junta, sí que allà es deien els tinents d'alcalde, simplement aquí que es constitueix la Junta de Govern Local com a, amb la presidència, això perquè es vota, no? La presidència seria l'alcaldessa i estaria formada per també els altres 5 tinents d'alcaldes que els hem informat en el punt anterior. Entenc que es posi a votació i sense cap més explicació. Doncs, vots a favor de la proposta? Abstencions? Ja han votat tothom, no?
Queda aprovat per 13 vots a favor i 3 abstencions.
Gràcies. Entrarem a l'últim punt, el número 8, que seria el nomenament... Ai, no, perdó, el 7. Les regidories d'actuació municipal, disculpeu. Ja s'ha anunciat, però sí que és ara la manera d'explicar qui portarà cada regidoria. La senyora Lorena González, Alcaldia i Comunicació. Senyora Montse Rossells, Regidoria de Salut i Protecció Civil. El senyor Jesús Cienfuegos, Regidoria de Règim Intern, Seguretat, Serveis Municipals i Habitatge. La senyora Anna Profitós porta la Regidoria d'Educació, Infància i Igualtat. El senyor Borja Vega, la Regidoria d'Ocupació, Benestar Animal, Fires i Mercats. La senyora Sandra Madueño, Regidoria de Joventut, Festes i Patrimoni. El senyor Guifré Ricard, Regidoria d'Urbanisme, Entorn Natural, Empresa i Comerç i Comunicació. La senyora Carme Puigpelat, Regidoria de Cultura i Turisme. I la senyora Laia Vilardell, la Regidoria d'Esports i Afers Socials. Així mateix, en aquest punt, es regeix la nova figura que hem fet, la de regidors de barri, que ja també vam presentar, que és aquesta divisió que hem fet de la ciutat en diferents zones, concretament en 9 zones, de la qual hi haurà en cada una d'elles un membre de l'equip de govern com a responsable o com a encarregat de dur la gestió o sigui qualsevol tema en aquell punt, no? De fet, no sé quan ho posarem, ara després amb les intervencions suposo que ho explicarem. La senyora Sandra Madueño portaria la zona del Firal, ja veuran el mapa també. La zona del Secà la portaria el senyor Guifré Ricard, jo portaria tota la part del centre històric, després tota la part de l'Eixample, que seria el part, diguéssim, entre Passeig i Carrer Barcelona, està dividit en 4 zones, no? Alguna cosa similar com el que es fa a les meses electorals, no ben bé. I, per exemple, en una zona que aniria des de l'Avinguda Franqueses fins al Passeig i del riu al Carrer Barcelona, el senyor Jesús Cienfuegos, des de també l'Avinguda dels Franqueses al Passeig, però des del Carrer Barcelona fins a la via del tren, la senyora Montserrat Rossells, des del Passeig al Carrer Urgell, i riu, carrer Barcelona, la senyora Carme Puigpelat, la zona compresa entre carrer Barcelona fins a la via del tren i del passeig al carrer Urgell, la senyora Laia Vilardell, del carrer Urgell al Molí de l'Esquerrà i del riu a la via del tren, la senyora Anna Profitós, i, diguéssim, de la via del tren a la part alta de Montroig i fins a la part alta del carrer Urgell seria el senyor Borja Vega Alfonso. Aquesta seria la proposta de les regidories i de les persones que ocuparien aquests llocs. Per tant, sotmetrem a votació aquesta proposta. Vots a favor? Ai, perdó.
Les intervencions.
Ja me salto fins al punt aprovat, disculpeu-me. Torn d'intervencions, senyora Núñez.
Sí, jo volia una mica que m'aclarís una mica les funcions, la freqüència de reunions i en quins espais, com faran la difusió respecte a aquesta figura nova del regidor de barri. I en unes primeres declaracions que vostès van realitzar a la Guia de Nació Digital van comentar que inclús es podria valorar que algun regidor de barri no fos algú pròpiament de l'equip de govern, que ha fet canviar la idea de que no pugui ser algú de l'oposició. Si em pogués respondre a aquestes preguntes. Gràcies. I vos? Ah, sí, bueno, si acabo, val. D'acord, val. O després, quan acabis, doncs va, d'acord. Val, després, que jo crec que hi havia una regidoria molt bonica, que s'hagués pogut fer moltes coses, que es deia regidoria de participació ciutadana, que és una pena i jo crec que una mala decisió doncs, que s'hagi borrat de les carteres que hi ha a l'Ajuntament.
Gràcies, senyor Pla.
Bueno, a mi em sembla bé que hi ha els regidors de barris, que almenys és una manera de sortir de l'Ajuntament i una manera de que un o altre estigui en contacte amb els ciutadans de cada zona de Balaguer. L'únic que espero és que se sigui constant, que no sigui allò, aquella frase que es diuen d'arrencar de cavall per a ruc. Vull dir, voldria que fos una cosa constant durant 4 anys. Vull dir, no que els veïns diguin, mira, van vindre durant un any i després han desaparegut del mapa. Ha de ser una cosa intensa i s'hi ha d'estar damunt. Res més, me sembla molt bé, però l'únic que demano que sigui constant, que no sigui vendre fum i després que no s'estigui damunt, vull dir, simplement això, perquè realment els veïns estaran a sobre, vull dir, això us ho dic, estaran a damunt vostre contínuament, però s'hi ha d'estar, vull dir, i és el que hi ha, res més.
Gràcies, senyor Vidal.
Sí, evidentment és la seva manera d'organitzar, per tant, allà vostès, nosaltres simplement no trobem bé que patrimoni i cultura se separo, que ocupació i empresa separo per les característiques, però bé, és la seva organització, per tant, facin i ja veurem.
Gràcies, senyora Trilla.
Sí, el mateix que abans, gràcies. El mateix que abans, entenem que és un tema d'autoorganització, nosaltres ens abstindrem en aquest punt, vostès mateixos han organitzat les regidories com han cregut convenient. Només un tema en quant al regidor de barri és que nosaltres pensem que s'han oblidat de la gent que viu a les Torres, de la gent que viu a l'Horta, aquesta gent no apareixen i per tant s'han quedat sense aquest regidor, aquesta figura que vostès posen a disposició d'ells. Per tant, prengui-ho com una esmena, i tingueu en compte, si ho considere per a bé.
Gràcies, senyor Ricard.
Sí, en quant a regidor de barri, evidentment vam dir que hi ha l'opció de poder incorporar regidors de l'oposició, continua en peu, vull dir, no és una cosa tancada, és una primera proposta. Ara estem acabant de preparar com s'estructurarà tot. El que sí que vam dir és que acabaria sent mínim, hi hauria una reunió amb tots els veïns, una mínima a l'any. A partir d'aquí, segons cada una de les zones, s'estructurarà amb els veïns quin tipus de comunicació ha de ser, via xarxes, via WhatsApp, via presencial. Anirem estructurant tot això i, evidentment, si hi ha algun regidor que té l'interès de poder participar en algun barri, ho podem modificar, que no hi ha cap tipus de problema. Simplement era un tema que amb intervenció vam creure oportú que era bo que ja aparegués al cartipàs i a partir d'aquí anar-ho treballant. Vull dir que estem oberts, evidentment no és una cosa tancada, és una cosa que anirà evolucionant, s'anirà treballant i al llarg dels 4 anys ha d'anar variant. En quant a participació, possiblement no ho hem ficat com una regidoria en concret, perquè entenem que participació a cada una de les regidories hi haurà la seva manera de participació amb la ciutadania, amb urbanisme hi haurà reunions amb els veïns, amb educació hi haurà diverses reunions, amb les escoles, amb empresa hi haurà reunions amb les empreses, hi haurà les taules de treball amb el comerç, per tant, el tema de participació estarà vinculat amb cada una de les seves regidories. En quant a patrimoni i cultura, doncs, bueno, al final és un tema que hem cregut que ho podíem, pel volum o per la importància que tenen cada una d'elles, separar-ho per treballar col·laborativament amb els diferents països i paeres i amb els tècnics, i per tant és un tema de treball intern que acabarem articulant, però que vull dir, no afectarà el seu propi funcionament. En quant a les torres, evidentment aquestes les vam incloure a l'entorn natural, al igual que hi ha altres zones que també tampoc no ens hem d'oblidar, com és el polígon industrial, que també estarà dintre de la regidoria d'empresa, que hi haurà aquesta taula de treball amb les empreses i podrem abordar totes les problemàtiques o totes les incidències que hi pugui haver al polígon.
Gràcies. Bé, com a respostes, bé, a la senyora Núñez dir-li això, que encara el tema de regidors de barri està, no?, que ja li ha comentat, però sí que encara s'ha de treballar molt i les maneres i de limitar carrers. Evidentment, serem també una mica flexibles i també som un equip de govern. Al final hem d'estar informats tots de tot el que hi ha, no? També és veritat una cosa que no he explicat, que no va ser en totes les zones, però sí que és veritat que hi ha moltes zones que el regidor de barri viu en aquella zona. Per tant, també és més fàcil, més proximitat, més potser conèixer els veïns, coneix més la casuística del barri. No tothom té el barri d'on viu, però sí que és una cosa que vam tenir una mica present a l'hora de distribuir aquests regidors pel barri. El tema de la participació ciutadana, evidentment, hi ha opcions. Tenim l'aplicació, no?, que també hem de mirar a veure com està. La qüestió ciutadana també és un tema, a part de l'atenció presencial i personal dels regidors, i també l'opció que donem des d'alcaldia, inclús que vinguin els divendres a poder parlar i expressar qualsevol inquietud que tinguin al despatx d'alcaldia d'11 a 2, i que puguin expressar qualsevol qüestió que vulguin transmetre'ns. Pel que fa a la partició també de cultura i patrimoni, no?, i empresa i comerç amb fires i mercats, també he de dir que això som un equip de coalició i també és fruit de les negociacions, i això també és una qüestió que també s'ha de poder dir. Nosaltres al final hem de treballar en equip, i al final quan tu tens, per exemple, una cartera de promoció econòmica que és molt grossa, perquè és molt grossa promoció econòmica, es pot dividir, per exemple, de la manera que ho hem fet, no? Per una banda es poden portar fires i mercats i per l'altra tot el tema de comerç i empresa. I el tema de cultura i patrimoni jo crec que ha sigut també un tema de perfils de les persones que estan al capdavant d'aquestes àrees, no? També és veritat que hi ha moltes àrees que són transversals, com podríem parlar, per exemple, de festes i joventut, que és supertransversal, i quan se fa una festa toques moltes altres regidories. Per exemple, Festa Major toca moltes regidories, però no tenim només un regidor de la Festa Major. No, sabem que, per exemple, Festa Major tocarà moltíssimes regidories, igual que Joventut també tocarà transversalment, o Igualtat transversalment, moltes altres regidories. Per tant, com que estem treballant en equip i som conscients que som un equip, independentment de que cadascú té la seva parcel·la, no impedirà que es pugui treballar amb aquestes sinergies i que es pugui anar treballant conjuntament. I pel que fa als regidors de l'Horta, bueno, ja m'ho ha tret la resposta, evidentment entre dins de la regidoria d'entorn natural, que això li toca al senyor Ricard, però també, evidentment, podríem dir, hem oblidat els polígons, no? Ja no només el Camp Llong, sinó els polígons, la zona industrial, perquè va per aquesta altra banda també a nivell de regidoria d'empresa. Per tant, també estaran coberts, i crec que són unes qüestions que potser hem d'intentar veure si les associem o si s'ha d'estar en contacte directe amb, per exemple, amb el teixit empresarial industrial, no? Seria aquest apartat. Tenim segon torn de paraules. Algú vol dir alguna altra cosa? Pregunta d'alguna cosa? Senyora Núñez?
Solament especificar que participació ciutadana és important, l'escolta activa de la persona, de la que viu, però també és important que la persona prengui decisions que l'afecten al seu entorn. I això és potser la part per on jo anava més encaminada. Potser no m'he sabut explicar bé.
Bé, bueno, al final nosaltres també tenim molt present el que digui la gent, i al final també suposo que va parlant del tema de pressupostos participatius i de més, no? Suposo que ha d'anar en aquest sentit. Clar, nosaltres sí que són temes que hem de parlar, però sí que evidentment tindrem molt en compte la voluntat de la ciutadania i la tindrem en compte i l'escoltarem. Per tant, per això no pateixin. Algun segon torn, senyor Vidal?
Hem fet sobre empresa, fires i no havíem dit res d'això, havíem dit d'ocupació i empresa.
Ah, val, però potser ho havia entès malament. Bé, bueno, al final també ho hem pensat també en un tema, és el que diga, és el que dèiem, no? De dividir aquest tema de la, bueno, promoció per una banda i ocupació, que podia anar amb el tema de personal, però, no, que podríem parlar del tema de règim intern i ocupació, però la persona que ens portava també això ja portava molta cosa i al final ha sigut un tema de parlar amb els regidors en quines àrees se senten més còmodes i en quines àrees senten que poden aportar més. I també hem cregut que l'àrea te l'has de sentir teva, no? I per tant, a partir d'aquí, doncs, vam fer aquesta distribució també parlant amb cadascun dels membres que formarà part i sobretot que portarà al capdavant aquesta cartera. Per tant, ha sigut una decisió consensuada amb cadascun dels membres, eh? I amb el conjunt de l'equip. Algun segon torn? No? Ara sí, disculpeu, però abans, en la novetada, passarem a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat aquest punt per 10 vots a favor i 6 abstencions.
Gràcies. Ara sí, últim punt de l'ordre del dia, nomenaments dels representants de la corporació. En aquest moment, en aquest punt és donar els noms de qui estarà a cada Consell, no? Consell General de l'Olímpic, a la Junta del Patronat Municipal d'Escoles Taller i a cada Consell Escolar. Si em permeteu, diré qui està nomenat amb aquesta proposta. El Consell General de l'Olímpic, pel grup municipal PSC, candidatura de Progrés, seria el senyor Borja Vega. En representació del grup Junts per Balaguer, Compromís Municipal, seria la senyora Gemma Trilla. El grup municipal Esquerra Republicana, Acord Municipal, el senyor Jordi Ignasi Vidal. El grup municipal Balaguer... Treballem per Balaguer, com que fique ara. Ara Pacte Local, la senyora Laia Vilardell. El grup municipal Balaguer, ara sí, Joan Pla, el senyor Joan Pla. I el grup municipal CUP Amunt, la senyora Mari Carme Núñez. Pel que fa al Patronat Municipal d'Escoles Taller, els representants pel PSC seria la senyora Anna Profitós, per Junts per Balaguer la senyora Gemma Peries, per Esquerra Republicana la senyora Esther Guarné, per Treballem per Balaguer el senyor Guifré Ricard, per Balaguer ara sí el senyor Joan Pla i pel grup de CUP Amunt la senyora Mari Carmen Núñez. I per últim, els representants dels consells escolars serien els següents. A la Llar d'Infants Municipal Patufet seria el senyor Joan Pla, a la Llar d'Infants Municipal Els Puiginelis, la senyora Gemma Trilla. A l'Escola Àngel Guimerà, la senyora Mari Carmen Núñez. A l'Escola Gaspar de Portolà, la senyora Gemma Peries. A l'Escola La Noguera, la senyora Sandra Madueño. A l'Escola Montroig, la senyora Laia Vilardell. A l'Institut Ciutat de Balaguer, la senyora Esther Guarné Tanyà. A l'Institut Almatà, el senyor Kevin Bruque. A l'Escola Municipal de Música, la senyora Anna Profitós. Al Centre de Formació d'Adults de Balaguer, el senyor Borja Vega. Al Centre d'Educació Especial l'Estel, el senyor Jesús Cienfuegos. I per últim, que recordem que el cartipàs previ no hi era, però aquí l'ajuntem per petició de l'escola, l'Escola Vedruna, la senyora Carme Puigpelat. Aquesta és la proposta. Obrim torn de paraules. Senyora Núñez, senyor Pla, senyor Vidal, senyora Trilla. Vaja, ara sí podem arribar a votació. Senyor Guifré, senyor Ricard. Bé, per tant, passem a votació. Vots a favor de la proposta? Entenem, doncs, que s'aprova per unanimitat.
Queda aprovat aquest punt per unanimitat.
Gràcies, senyor secretari. Doncs, vistos tots els punts de l'ordre del dia i tenint en compte que és un ple extraordinari, donaríem el ple per acabat i el citem a la següent sessió ordinària que tindrà lloc el 27 de juliol, l'últim dijous de mes. Gràcies i bona nit.